Passen 6 minuts de les 10. Seguim.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
L'acte central de commemoració del centenari de l'inici de les intervencions arqueològiques per part de l'Institut d'Estudis Catalans a Olèrdola, celebrat aquest passat dissabte, va permetre posar de relleu la importància d'aquest conjunt monumental. Representants de la Conselleria de Cultura i el mateix director del Museu d'Arqueologia no dubtaven en qualificar-lo com un dels monuments més importants del país i vaticinaven un gran futur en la seva projecció. Per saber exactament què s'hi va dir i com va anar, ens desplacem fins a Canal 20. Ramon de Cara, bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs així és, el conjunt monumental d'Olèrdola és un dels més importants del país i té un gran futur com a far del patrimoni del Penedès i de Catalunya. Amb aquesta contundència es va arribar a expressar durant l'acte central de commemoració del centenari de l'inici de les excavacions que va realitzar l'Institut d'Estudis Catalans a Olèrdola. En nom de la Conselleria de Cultura, en l'acte de dissabte hi participava Josep Manuel Rueda, que és el director de l'Agència Catalana del Patrimoni, l'agència que gestiona tots els museus i jaciments que depenen de la Generalitat. Rueda es mostrava convençut que en un futur Olèrdola tindrà més projecció a partir de seguir fent recerca, excavant i de donar visibilitat a la ciutat medieval. I és que Olèrdola és un cas excepcional a Europa perquè la ciutat medieval, pendent d'excavar-se en la seva pràctica totalitat fora de muralles, va ser abandonada i no s'hi va construir a sobre. I això li confereix unes condicions úniques per mostrar com era l'urbanisme d'una ciutat medieval al segle XI. Josep Manel Rueda explicava en l'acte que aquesta visibilitat de la ciutat medieval a Olèrdola farà que el jaciment tingui una singularitat única al món.
Jo crec que molts dels projectes no els podem fer 100%, però sí que els podem començar a posar en funcionament i després, un cop els siguin posats en funcionament, jo crec que serà més possible dur-los a terme. De cara a Olèrdola, jo també volia dir, la feina de la Núria, que sabem que ha estat excel·lent, per tant, jo com a antic director del MAC també agraït per la feina que sempre ha fet Núria en aquesta casa, però també crec que el futur d'Olèrdola continua passant per la recerca, perquè Olèrdola, a part del que veiem que és magnífic, era una Olèrdola oculta, que ara s'està destapant, que crec que és l'Olèrdola del futur, l'Olèrdola que ens donarà més projecció. I també aquí a la Gisela Ripoll, que la veig per allà, i que també està amb la Núria fent aquest projecte de recerca que afecta a la part medieval d'Olèrdola, crec que això, aquests treballs que s'estan fent, donar visibilitat a tota l'antiga ciutat d'Olèrdola, del segle XI, més o menys, no? Vull dir, això jo crec que és el futur, serà el gran què, el que donarà una singularitat única al món. Tenim ja el tipus de tombes que anomenem olèrdolanes, que seria significatiu un tipus de tomba que agafa el nom d'Olèrdola, no? Tenim el castell, tenim l'església, tenim el poblat ibèric, tenim la resta romana. Tot aquest conjunt, evidentment, havia estat de generar un bon producte a partir d'aquí. Jo crec que en això, permeteu que sigui optimista, ens en sortirem.
Aquest va ser un dels moments més rellevants dels parlaments de dissabte. En acabar l'acte institucional, podíem entrevistar el mateix Josep Manel Rueda, també el director del Museu d'Arqueologia de Catalunya, en Josep Bolla, el president de l'Institut d'Estudis Catalans, en Joan Domènec Ros, a la Núria Molís, que és la comissària del Centenari, també la responsable de la seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia, i a l'alcalde d'Olèrdola, en Luca Ramírez. Escoltem aquestes entrevistes que vam poder enregistrar el mateix dissabte al vespre en acabar aquests parlaments institucionals. Aquest dissabte al vespre s'ha fet l'acte central dels que s'han preparat de commemoració del centenari de l'inici de les excavacions de l'Institut d'Estudis Catalans a Olèrdola. Conversem ara amb Josep Manuel Rueda, en nom del govern de la Generalitat. Ell és el director de l'Agència Catalana del Patrimoni. Què tal? Molt bon vespre.
Molt bon vespre.
Ha intervingut en aquest acte per, entre altres aspectes, destacar que cal ser optimista, tocant de peus a terra, i que el futur de l'Olèrdola sobretot passa per la recerca en l'apartat medieval.
Bàsicament, jo crec que el que té... A veure, especifiquem. L'Olèrdula és el conjunt de les restes prehistòriques, les restes romanes, les restes ibèriques, les restes de l'església, del castell, i després el gran projecte de futur, jo crec que és tota la ciutat medieval que tenim, que s'està excavant ara, i que quan tot això estigui excavat, els resultats seran impepinables i acabaran provocant un capgirament de tot el tema d'Olèrdula. I per tot això jo crec que és important que ja es comenci a preparar producte concret que exploti tot aquest conjunt d'elements que té Olèrdula. No recordem també que a baix tenim les pintures prehistòriques també, per tant, és un conjunt molt potent que està situat en un indret també molt ben comunicat, que seria tot el Penedès. Per tant, a partir d'aquí s'han de crear el producte i els elements que facin possible això. Sense aquest projecte, sense aquest producte, difícilment les inversions es poden fer, per molta voluntat que hi hagi. Però jo crec que ara això, des de la direcció del museu, s'està fent i s'està creant aquest producte dintre del pla director.
Per tant, continuaran les inversions i ben aviat.
Exacte.
A partir de l'increment de la inversió en cultura.
Sí. I això crec que se'ns obre un escenari molt més positiu per tothom a cultura. Aquest 2% de cultura que sembla que s'acabarà assolint, una mica seguint la compareixença de la consellera l'altre dia a la Comissió de Cultura. Per tant, siguem optimistes que això s'assolirà. També hem de ser clars, per això deia tocar de peus a terra, que en aquest 2% no ho arreglarem tot, tampoc, però millorar moltes coses. Vull dir que això crec que serà un canvi de paradigma en la cultura.
Moltes gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé.
Vale.
Doncs ara parlem amb el president de l'Institut d'Estudis Catalans, en Joan Domènec Ros. Què tal? Molt bon vespre.
Hola, bon vespre.
Tot just quan hi ha hagut aquesta intervenció d'aquest acte de commemoració d'aquests 100 anys, d'una cosa que va començar l'entitat que vostè presideix.
Efectivament, en una època on les coses semblaven que es podia fer gairebé tot, i la prova és que déu-n'hi-do el que es va poder fer en iniciar aquestes excavacions, i que després, doncs, per la guerra i per la manca de possibilitats econòmiques, no ha sigut fins pràcticament als anys 70 que han pogut seguir. El resultat és magnífic, no només pel que s'ha descobert des del punt de vista científic, sinó també perquè ha posat en valor una sèrie d'ocupacions humanes des dels ibers i potser anterior i tot, fins pràcticament els nostres dies, passant per romans, l'edat mitjana, etc. I això és una de les tasques que l'Institut va fer, i va fer molt de gust, en una època en què no es coneixia pràcticament res, aplicant la metodologia internacional, que això va ser molt important, publicant els resultats, publicant-los en català, que això també és notable, que és una cosa que l'Institut segueix fent actualment, i a base del treball de tota una sèrie de personalitats, historiadors, arquitectes, arqueòlegs, etc.
Vostè parlava que, tot i que el moment és diferent, el context ha canviat, hi ha més gent que fa recerca, que no pas quan va començar l'Institut d'Estudis Catalans a fer la recerca aquí a Olèrdula. Parlava igualment de que es podia definir l'Institut com una estructura d'estat.
Sí, això ho hem dit convençuts, a més, perquè aquests estudis aquí i altres llocs han donat a conèixer alguna cosa que no se sabia, perquè durant 3 segles, a partir de la caiguda de Barcelona, semblava que la història era només mesetària, no? Com si Catalunya no hagués tingut un passat esponerós, que en bona part s'ha estudiat, s'havia estudiat ja llavors, però en bona part és des del segle XIX, XX i ara, doncs, que es coneix. I l'Institut ha sigut un, no pas l'únic, però un dels molts centres de recerca que ha posat en valor això, i això cal recordar-ho.
Ara fa un altre paper, però continua fent la recerca a través de 300 investigadors, 300 socis que estan actius.
De membres de l'Institut són uns 300, i després de socis de les 28 societats filials són gairebé 10.000, i que fan estudis en tots els camps, història, biologia, aspectes legals, etc. De manera que, en aquest sentit, som una entitat com n'hi ha poques en el món. Jo recordo sempre que ens podem comparar amb l'Acadèmia Austríaca, el que passa que que també tenen una trentena de societats científiques, però que tenen uns pressupostos que multipliquen per 100 els nostres, no? Per tant, poden fer coses, nosaltres també fem, no? però ells en poden fer moltes més.
I què li ha semblat la visita? Per què ha fet la visita vostè?
Magnífica. Sí? Magnífica per un cantó, per aquest doble aspecte. Per la cura amb què s'han fet la recerca, per la cura en què s'ha fet la reconstrucció i perquè, tal com s'ha dit, encara hi ha molta feina a fer i que espero que es pugui fer perquè, efectivament, l'Olèrdola era un passat esponerós que tot just ara, des de fa 100 anys, encara no, estem redescobrint i val la pena doncs, que es posin valors.
Moltes gràcies per atendre'ns, Joan Domènec Ros, president per poc temps de l'Institut de Ciències
Catalans. Sí, fins a l'últim dia d'agost.
Es que vagi molt bé, aquest tram final del mandat.
Gràcies.
I un dels parlaments que també s'han pogut escoltar en aquest acte central institucional de commemoració dels 100 anys de l'inici de les excavacions de l'Institut d'Estudis Catalans de l'Olèrdola ha estat el de la mateixa responsable de la seu d'Olèrdola, la Núria Molista, amb qui conversem. Què tal? Molt bon vespre.
Molt bon vespre.
Bones sensacions, no? Com a mínim, doncs, des dels representants de la Generalitat s'ha anunciat doncs, que l'Olèrdola tenia futur i s'ha dit que es podia comptar amb inversions.
Sí, el futur el construïm entre tots. Projectes n'hi han, estan redactats, alguns aprovats, els altres hi estem treballant. Per tant, per projectes no quedarem, tot i ser arqueòlegs i tenir i descobrir el passat. El que volem és que el patrimoni doncs, millori, sigui gaudit pel màxim de gent possible i, per tant, doncs, seguirem treballant en incrementar el patrimoni, que això també és important, que això es fa a base de recerca i estudi, i conservació i difusió. I per tant, nosaltres estem compromesos, i m'ha agradat sentir, com he sentit sempre, amb el recolzament doncs, del director de l'agència, del director del museu i de les institucions doncs, que ens donen recolzament també, com l'Ajuntament d'Olèrdola i la Diputació de Barcelona, que són els més propers territorialment i que estem doncs, implicats en aquest projecte.
Ara ens ho recordava també el director de l'agència, la recerca que s'ha de continuar fent a Olèrdola situava a l'horitzó, sobretot, perquè és una excepcionalitat que té Olèrdola, en la descoberta de la ciutat medieval, perquè és un cas, ha dit, únic.
Sí, podríem comentar-ho, que segurament tothom identifica, perquè és molt, molt nostre, Empúries, és una ciutat romana, una ciutat abans grega, i que no té restes a sobre. Per tant, porten excavacions de molt, molts anys i molt, molt intenses. I, per tant, doncs, s'ha pogut anar descobrint totes les dues ciutats, la grega i la romana, doncs, perquè no hi ha continuïtat de vida a sobre. El mateix cas, traspassat a l'època medieval, el tenim a Olèrdola. Amb el condicionant, que potser de ciutats romanes de no continuïtat n'hi ha algunes més, però de ciutats medievals no. Si parlem només a nivell de Catalunya, totes les que us pugui dir de Barcelona, evidentment, Girona, Manresa, Seu d'Urgell, són ciutats encara, normalment, o capitals de província, capitals de comarca, són ciutats que han continuat la seva trajectòria, s'han continuat i, per tant, la recerca que se'n fa és molt puntual. Aquí és un camp per doncs, descobrir com era l'urbanisme, com vivia la gent, com eren les cases, com eren els carrers i sobretot, per exemple, a Olèrdola, que estem trobant quantitat de cellers i doncs, la importància de l'elaboració del vi, que era algo absolutament doncs, desconegut.
Ha anunciat també que aquesta commemoració, més enllà del dia d'avui, aquest acte central, doncs, ha de continuar, per exemple, amb una exposició que la podrem veure vaja, en els propers mesos, abans d'acabar aquest 2021.
Sí, estem treballant en aquesta exposició, que la tindrem aquí, en el centre d'interpretació, a l'espai d'exposicions temporals, i després aquesta mateixa exposició anirà finalment a l'Institut d'Estudis Catalans, l'any vinent a Barcelona. Per tant, tindrem aquesta doble visibilitat, no només en el territori penedesenc, sinó que aquesta exposició de petit format, no pot ser d'una altra manera, doncs també estarà un mes exposat a Barcelona al cor de l'Institut d'Estudis Catalans.
Bon dia, Núria Molist, com sempre, moltes gràcies per explicar-ho i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
I ara conversem amb l'alcalde d'Olèrdola, Lucas Ramírez, què tal? Molt bon vespre.
Molt bon vespre.
També, evidentment, doncs, atent, seguint aquest acte de commemoració d'aquest centenari d'unes excavacions doncs, que van posar en valor el que significa un patrimoni, vaja, emblemàtic d'Olèrdola i del conjunt del Penedès.
Home, doncs sí, vull dir, ara és un acte doncs, no, per commemorar aquest centenari, però també per poder anar posant no, cada, i dinamitzar l'espai, no, anar, anar donant-li valor a través de tots aquests actes que es van fent. I aquest any bueno, serà un any ple de molts actes, vull dir, estem amb la commemoració d'aquests 100 anys, però bueno, hi haurà, doncs, també com ha anunciat la Núria, molts més actes durant l'any. Mm.
Suposo que també es deu de sentir satisfet per haver escoltat doncs, que l'Èrdola és un espai que té futur, que hi ha d'haver recerca i de manera concreta per l'excepcionalitat que té les possibilitats que dona doncs, fer emergir la ciutat medieval.
Home, no, doncs sí, vull dir, també m'ha agradat sentir aquestes paraules, doncs això vol dir que també hi apostaran. El fet d'hi apostar doncs, també farà donar aquesta visibilitat al conjunt, que tots esperem, no? Que bueno, d'alguna manera, ja fent un topogràfic i fent una miqueta, una ecografia de l'espai, ja es va arribar a veure no? tota aquesta immensitat de la ciutat medieval en el seu moment, sobretot al segle XI. Bueno, ara toca anar excavant a poc, s'han fet doncs, excavacions importants anys enrere. Ara a veure si passa tot també doncs, el tema del Covid i l'any que ve també podem iniciar també el casal d'arqueologia, que també es anaven fent i es fent petites excavacions, en la qual amb aquests casals s'han pogut descobrir doncs, part de la ciutat, s'han pogut descobrir doncs, també part de les sitges que hi havia i de part de... No, d'aquestes premses de vi i bueno, una miqueta la cultura que hi havia en aquella època i la vida que es feia aquí al castell.
I el paper de l'Ajuntament s'ha comentat de col·laborar, d'acompanyar, de donar suport a les institucions que gestionen l'espai, perquè l'Ajuntament no és propietari, però sempre acompanya.
No, sí, en aquest cas som sensibles, vull dir, no som els propietaris, però sí que en el que es refereix sobretot a ajudar en intervencions arqueològiques, en el que dona referència doncs, també a poder col·laborar, dinamitzar l'espai i en tot el que sigui doncs, potenciar el lloc, doncs, l'Ajuntament sempre procurem, no? Vull dir, crec no ara perquè estigui jo, sinó tots els alcaldes, vull dir que hi han estat, tots els regidors que hi han estat, jo crec que tots han tingut aquesta sensibilitat doncs, perquè l'espai avui dia doncs, sigui el que és, no? Vull dir, al final intentem donar aquesta continuïtat a la feina ja feta i que al conjunt doncs, puguem donar-li aquesta visibilitat que pretenem i de situar-la al mapa de Catalunya, que bueno, a poc aquest any jo crec que farem activitats que seran molt nomenades i molt sentides arreu del país.
Ho anirem seguint. Moltes gràcies, alcalde, per explicar-ho, que ho vagi molt bé.
Gràcies, a tu, Raimon.
Ja la conversem amb Josep Bolla, el director del Museu d'Arqueologia de Catalunya. Què tal? Molt bon vespre.
Hola, molt bon vespre.
En la intervenció d'aquest acte de commemoració d'aquest centenari de les excavacions de l'Èrdola, ha situat baix com tres nivells de commemoració. Cal agrair i recordar als promotors d'aquella intervenció, fer aquests agraïments també, aquests reconeixements, però també mirar el futur. I aquí vostè ha estat, vaja, se l'ha entès bastant, molt explícit, perquè hi ha futur a l'Èrdola.
Hi ha molt de futur. L'Èrdola és un dels monuments més importants del nostre país. 4.000 anys d'història. Hi ha pintures rupestres declarades Patrimoni de la Humanitat. Hi ha restes ibers. Hi ha una muralla i restes romans. Hi ha una ciutat al medieval de la qual no n'hem excavat ni un 15%. Hi ha un castell a descobrir. Això és la ciutat desconeguda. Que jo crec que el dia que això puguem excavar-ho, posar-ho en valor, museualitzar-ho, serà un far de patrimoni, no únicament del Penedès, sinó de tot Catalunya. N'estic profundament convençut.
Per això calen recursos?
Per això calen recursos. Primer de tot calen les idees.
Ja hi són, no?
Les idees hi són. L'equip del museu, amb la col·laboració del Parc d'Olèrdola, això també cal dir-ho, l'entusiasta col·laboració de l'Ajuntament d'Olèrdola, que és fonamental, les idees hi són. Sabem què volem fer, sabem on volem anar. Es tracta ara de que aconseguim els recursos, perquè això, evidentment, no estem parlant de pocs diners, sinó de molts diners, però jo, que sóc optimista de mena, penso que el que primer cal fer és tenir la idea, l'ambició, la visió de futur, no? Tenir molt clar aquest concepte de que l'Èrdola és un dels monuments importants del nostre país. I dir-ho. I a partir d'aquí les coses han de venir. Si fa 100 anys, quan jo parlava amb el Parlament i deia aquesta idea de recordar, no? Si fa 100 anys l'Institut d'Estudis Catalans ho va veure i la situació era molt diferent a la d'ara, perquè tot això estava ple d'esbarzers, les runes estaven soterrades, la murada no es veia i ells van ser capaços d'intuir la importància d'allò que hi era. Doncs 100 anys més tard nosaltres tenim el deure moral de projectar l'Èrdola cap al futur.
Això vol dir que aquestes inversions podien arribar l'any que ve, per exemple?
Si hi ha un augment de cultura dels recursos, com es diu, el que sí és segur que tant el museu com l'Ajuntament d'Olèrdola situaran a la taula de la consellera de Cultura doncs la necessitat de que aquest monument recuperi amb les inversions de la Generalitat la centralitat i la importància que mereix per la seva significació històrica.
Avui hi ha hagut aquest acte de commemoració, però les activitats continuen, per exemple, amb una exposició.
Sí, ja hi ha previst una petita exposició que explicarà aquesta aventura de fa 100 anys, no? Tota l'obra d'excavació del Matías Pallarés, tots els estudis que es va fer també d'en Puig i Cadafal, el rol que el Servei d'Investigacions Arqueològiques de l'Institut d'Estudis Catalans va jugar, explicarem això. Hi ha previst conferències, hi ha previst una publicació del diari d'excavació del Matías Pallarés i aquest tipus de visites, com la que s'ha fet avui, doncs d'anar descobrint per èpoques, per temes, doncs aquesta gran complexitat i aquesta significació que té el monument.
Josep Bulla, director del Museu d'Arqueologia de Catalunya, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Abans de l'acte institucional, amb els parlaments de les autoritats, l'acte central de commemoració d'aquest centenari va començar amb unes visites guiades que permetien resseguir la feina que fa 100 anys va iniciar en el jaciment d'Olèrdola a l'Institut d'Estudis Catalans. Després dels parlaments es va procedir a la descoberta d'una placa commemorativa d'aquest centenari. La celebració finalitzava dissabte amb el concert espectacle Olèrdola, espai d'amor i llibertat, que va oferir Lídia Pujol al mateix interior del conjunt monumental.
Acomiadarem aquesta actualitat justament com va acabar l'acte a Olèrdola amb la Lídia Pujol. Amb nada de nada ens plantem a 11:15 a la segona cita amb l'actualitat del Penedès d'aquest matí.
Palabra vacía en un poema, una luz de mañana, si de pequeña soy yo, nada de nada. Un copo de nieve, una lluvia que llueve, un pensamiento, un abismo entreabierto, una palabra callada, un lo siento, un paso sin huella. Soy un camino que no tiene destino, una estrella apagada, así de pequeña soy yo. Nada de nada, nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire soy yo, nada de nadie, nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire soy yo, nada de nadie. Un soplo de vida, una verdad que es mentira, un sol de invierno, una hora en tu noche, el silencio de adioses, un sin quererlo, un segundo en tus sueños. Soy un peldaño subiendo tu escalera, una gota sin agua, así de pequeña soy yo. Nada de nada, nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire soy yo. Nada de nadie, nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire soy yo. Nada de nadie.
Bon dia, són 11:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Repassem l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. Bosc Verd denuncia una gran mortalitat de peixos al riu Foix. El col·lectiu denuncia que el riu Foix, a sota de la Torre de l'Aigua de Vilafranca, ha deixat de ser un riu i s'ha convertit en un torrent sec que ha provocat la mort de molts peixos. Probablement es tracta de barbs cua-roig, una espècie que si es pesca s'ha de retornar immediatament a l'aigua i que si es mata se n'estableix una indemnització de 30 euros per exemplar, a més de la sanció. Aquí, segons diuen en el comunicat, no s'ha respectat el cabal mínim ambiental. Bosc Verd és conscient que la zona de clima mediterrani no s'obre l'aigua, però sembla que sovint s'oblida, diuen. Un exemple són el gran nombre de piscines que hi ha a Vilafranca. Des de fa més de 20 anys, gran part de l'aigua que es consumeix al Penedès prové d'aigües del Ter Llobregat. Això ha servit per créixer desmesuradament i crear polígons, però no s'ha estat capaços de mantenir un mínim cabal als rius, segons expliquen en aquest comunicat. Les noves restriccions obliguen a adaptar a darrera hora alguns dels actes de la Festa Major dels Monjos. A causa de les noves restriccions publicades les últimes hores, l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos ha informat d'alguns dels canvis introduïts en els horaris i format dels actes de la Festa Major dels Monjos, que viu les seves propostes principals aquest cap de setmana. Arran de l'augment de contagis de Covid-19, un dels canvis més destacats és que les cercaviles seran estàtiques i es faran sobre un empostissat davant l'Ajuntament per assegurar les distàncies de seguretat. Vermut electrodiabòlic, programat per dissabte al migdia, queda anul·lat perquè les noves mesures no permeten menjar ni beure en grup en espais públics habilitats, de manera que no es podrà celebrar l'acte de demà organitzat pel Ball de Diables dels Monjos Espantos. Un altre dels canvis destacats són els concerts dels grups i artistes locals, que avancen horari i passen a reprogramar-se a les 11 de la nit per així poder acabar l'activitat a 12:45, tal i com estableix la normativa. Aquest diumenge es farà una jornada de portes obertes a la Vila Romana de Cal Escuder, a Subirats. Durant la realització, el passat mes de març, de rebaixos per adequar un camp prop de la masia de Cal Escuder, de Subirats, per al conreu de vinya, van ser localitzades restes constructives que semblaven tenir una certa antiguitat. La troballa va ser comunicada a l'Ajuntament de Subirats i a la Generalitat, que van acordar amb la propietat de limitar la zona del camp ocupada per les restes arqueològiques, l'existència de les quals era fins aleshores desconeguda. La descoberta i primera campanya d'excavacions es va dur a terme durant el mes de maig. Ara es convida a conèixer de primera mà els primers resultats. Aquest diumenge, de les 6 a les 8 del vespre, es duran a terme visites guiades de caràcter gratuït a la Vila Romana. Tot i l'estat d'arrasament de les restes a causa dels segles de treballs agrícoles a la zona, s'ha pogut reconstruir les seves característiques i funcionament, que ara es podran visitar. I acabem a la Bisbal del Penedès, que ha presentat els concerts de la Festa Major 2021. Ita Cabán, Quico El Celio i Senyora Tomassa són alguns dels noms confirmats. L'Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha anunciat els concerts de la Festa Major 2021, que tindrà lloc entre els dies 12 i 17 d'agost. Entre els grups contractats destaquen Ita Cabán, el dia 17, Quico El Celio, El Noi i El Mut de Ferreries, el 17 també, i Senyora Tomassa, el 13. També es podrà gaudir de les actuacions de Moby Dixie, l'Orquestra Salvatana, els Mosquits. De la mateixa manera s'han confirmat els espectacles Doo-Wop Club i el Pot Petit.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa.
Obrim l'agenda al detall d'aquest darrer divendres a Vilafranca, tot comentant l'exposició Un vestit, un passi fotogràfic per un sol espectador, de la fotògrafa vilafranquina Roser Blanc. Roser, bon dia.
Hola, bon dia.
Si et sembla, et proposem que ens facis de guia i entrem amb tu a la sala fosca del claustre de Sant Francesc, que has convertit en un provador. Explica'ns.
Doncs sí, la veritat és que aquesta història parteix d'un autorretrat dins d'un provador i volia que d'alguna manera el format expositiu fos bastant similar. I per això l'acompanyava d'aquesta invitació també personal a veure el personal individual, a veure el passi a la sala fosca, no? És un espai bastant petit allà al claustre Sant Francesc, on hi ha una cortina negra que separa el que seria la llum de la llum interior del projector on s'hi projecten les imatges, les fotografies d'aquest treball.
Són autorretrats realitzats en un provador?
Sí, és un treball fet dins d'un autorretrat que d'alguna manera no deixa de ser un estudi de tu amb la roba, no? De tu amb aquesta segona pell i un estudi de tu davant d'un mirall. El provador pot donar molt de joc a moltes possibilitats de provar-te moltes peces diferents, molta roba diferent i quin joc dona, no? Tot això, i no deixa de ser un autorretrat que en el fons doncs és una pregunta a tu en el món, no? No sé si queda molt, molt obert això que dic, però un vestit és l'excusa per parlar d'un mateix.
Em crida l'atenció que aquesta acció tan íntima de provar-te roba en un provador, tu ens la mostres, no? Ens permets tafanejar quan és una cosa molt íntima o com a molt potser t'emportes una amiga o algú perquè t'aconselli i et doni un cop de mà i tu ens permets a tots tafanejar aquesta petita acció.
Sí, precisament aquest acte tan íntim d'exposar-se és la dificultat del meu treball, no? Perquè he estat doncs molt, molt de temps doncs treballant, no? Aquest autorretrat, aquest mirar, aquest, no? Aquest enfrontar-te a la teva imatge. Jo com a fotògrafa sempre estic darrere de la càmera, sempre intento trobar la bellesa del que veig, no? I en aquest cas havia de buscar la meva, no? I no deixa de ser un repte, i encara més després a l'hora d'exposar-lo, no? Perquè d'alguna manera estàs exposant una intimitat, però que a la vegada també penses, bueno, qui ho vegi potser també hi veu alguna cosa d'ell, no? Li ressona alguna cosa d'aquesta intimitat. I per això em vaig atrevir també a ensenyar-lo, no? Perquè per tancar-lo, o sigui, un treball fotogràfic ha de tenir aquesta comunicació amb l'espectador, si no es queda allà al calaix i no veu ningú i llavors també et preguntes quin sentit té. I per tant, exposar-lo per mi ha estat un repte. Ja en el seu dia ho va ser a la cisterna, que amb el confinament, doncs, mira, és aquestes coses que hi pots treballar, no? Perquè també estàs tancat a casa i això, i va ser també com un motor per que sortís a la llum. I ara aquesta segona oportunitat, després de tot aquest any, doncs encara ha agafat més volada aquest vestit.
Feies al·lusió a la cisterna, i és que l'any passat, en el marc de l'EVA, vas poder mostrar per primera vegada aquest treball, que entenc que ara ha crescut, li has acabat de donar dos voltes, no?
Sí, perquè aquest treball l'acompanya la paraula. Jo parlo amb un personatge, no? I que d'alguna manera també és el fil conductor on hi ha moltes preguntes aquí, no? De tu davant del mirall. Es generen moltes preguntes i d'alguna manera volia que l'espectador tampoc es perdés, no? amb aquest deliri de vestits i de vestits que repeteixen i teles que tenen mateixos patrons però que són diferents teles, mateixes teles, diferents patrons. O sigui, hi ha com un deliri molt gran de molts vestits, no? Perquè també quan entres en aquestes botigues on acostumem a comprar roba, hi ha també una multitud de possibilitats de vestir-te, de talles i colors, no? I també volia jugar amb tota aquesta bogeria. I d'alguna manera la paraula i la música acompanya l'espectador a que sigui com més portable, no? Aquest mirar, aquest autorretrat.
Guies una mica.
Sí. Sí, amb la paraula. Crec que és important en la fotografia, bueno, en aquest treball, guiar l'espectador, perquè és la recerca d'un vestit, és buscar, i hi ha un camí, i llavors hi ha un personatge que em guia a mi, que tampoc vull desvelar qui és, però que hi és present,
sí.
I d'alguna manera doncs l'espectador li ha d'arribar a això, no? I creia que amb la paraula doncs era la millor fórmula perquè li arribés, no només amb les imatges, sinó combinant-ho amb petites pinzellades de paraules.
Els espectadors entrem d'un en un en aquesta sala fosca o en grup bombolla? Què has pensat?
A la cisterna vaig ser, com que també sortíem del que és el confinament i tots teníem tanta por i tal, vaig voler mantenir molt el format unipersonal d'una sola persona, no? Aquí en aquest cas hi ha l'opció d'entrar sol, però també he deixat allà raconades 4 o 5 cadires, perquè també entenc que si vas amb un grup de 4 amics i el pas si dura, jo ho considero mitja hora, no? Doncs clar, estarien allà 2 hores fins que tots els veïns l'acabessin de veure tots, no? I llavors també, doncs, no hi ha cap problema amb veure el grup reduït, grup bombolla, però sol tampoc.
I què busques? Vols remoure, vols sacsejar, vols llançar preguntes? Quan acaba la projecció, què t'agradaria que passés?
En el fons, què és el que estava buscant jo? Llavors, aquesta pregunta, que és la més difícil de totes, no?, de resoldre, hi ha una resposta. Uh-huh. Llavors, el que m'agradaria que l'espectador li arribés, d'alguna manera és aquesta resposta que jo he trobat, no?, en mi. No vull anar més enllà.
No fem spoilers, ho deixem així.
No, en el sentit que aquest treball a mi m'ha generat moltes preguntes,
sí.
No? I que resol. Llavors, està tancat, no? Llavors, el que li pugui generar aquesta resposta, aquest resultat a l'espectador, potser li obre altres preguntes, no? És algo que ja no forma part de mi, però que sí que a mi m'ha generat moltes preguntes.
Això et volia preguntar, i ara ja ho intueixo a partir del que em deixes.
Sí.
El projecte està tancat.
Sí.
Potser d'aquí en sorgiran ja d'altres, però el dones per finalitzat.
Aquest vestit
el dono sí.
per tancat. La possibilitat d'altres vestits, d'altres autorretrats, això no crec que s'acabi mai. Ja t'he dit, jo com a fotògrafa que estic molt mirant i retratant i buscant aquesta bellesa, hi ha moments que dius, bueno, ara jo, no? A veure què hi ha de mi, no? També per retratar una mica aquest girar la càmera, no? I com un exercici també personal a través de la fotografia.
És més difícil l'autorretrat que no el retrat?
No sé. No sé. Tot depèn. L'autorretrat és molt difícil, sí. Però l'autorretrat també és un exercici perquè després quan fas retrat, aquella persona que es veu en el retrat, no?, i a vegades s'identifica amb el retrat o no, entens més quan s'identifica i quan no. I a vegades quan no t'identifiques en un retrat, en el fons és més interessant perquè és aquella cara que tu no creies que tenies, no? Dius, ostres, jo... Dius, ostres, sí, sí.
Em veuen així, realment?
Sí, no? Vull dir, o em veuen o moments concrets, no?, que dius, ostres, vaja, aquesta Roser també existeix, aquesta mirada també existeix i no l'havia vist mai. I aquesta sorpresa, no?, a vegades en el mateix retratat, també et produeix a tu, no?, també et passa a tu com a fotògrafa.
Ens explicaves que vas aprofitar el confinament per acabar aquest projecte que havíem vist a l'EVA 2020 per donar-li un parell de voltes. Mm-hmm. Ara el tenim al claustre. I durant el confinament també vas fer retrats. El projecte de Li puc fer una foto, vas estar treballant retrats i l'autorretrat.
Sí, això va sorgir perquè jo estava confinada sola i a baix a casa meva tinc l'estudi que dona al carrer i té una finestra molt gran i vaig decidir doncs retirar la cortina, no?, per veure la gent que passava pel carrer i m'adonava que la gent també esperava preguntar-me qui era, què feia allà i si havia un estudi, no? I dius, ostres, a vegades tenim les cortines tancades i la gent tampoc sap que allà hi ha un estudi. I arrel d'això, de veure la gent com passava i que s'aturaven i em deien coses i tal, vaig decidir que de fer els retrats. Llavors vaig agafar el que és el flash d'estudi, no?, i el vaig encarar de cara al carrer i des de dintre doncs picava el vidre del carrer i la gent, que ja la majoria que paraven ja em coneixien, doncs els hi preguntava si els hi volia fer una foto, si els hi podia fer una foto. Més que res del moment de les primeres mascaretes, no?, del primer sortir al carrer amb els guants, no?, i tots aquests atuendos nous que ens vam haver de posar, si anàvem carregats amb la compra, amb el gos, no?, tot això, d'alguna manera, doncs, està allà, no?, com a un moment de dos mesos i mig, no?, que vam viure, les primeres mascaretes, els primers dies d'aquest sortir al carrer en una pandèmia, no? D'alguna manera ho vaig voler retratar des de davant de casa meva.
Podeu tafanejar aquests retrats al web de la Roser Blanc i passar-vos pel claustre de Sant Francesc a descobrir aquest treball, un vestit, un passi fotogràfic per un sol espectador fins al proper 1 d'agost, de dilluns a divendres, de 5 a 8, i els dissabtes i diumenges, d'11 a 2. Roser Blanc, gràcies per conversar amb nosaltres aquesta estona i bon estiu.
Bon estiu, moltes gràcies. Adéu.
I de Vilafranca marxem a Sant Jaume dels Domenys, ja que el proper divendres ha de començar la festa major del municipi. Així que, per saber en quina situació es troben a causa de les noves normatives, marxem fins a Domenys Ràdio. Lourdes Meronyo, bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs, com bé dius, la festa major de Sant Jaume dels Domenys la tenim a tocar i per parlar-ne de la situació de que estan visquent, ja que fa dos dies que ens vam assabentar d'aquest toc de queda per municipis de més de 5.000 habitants, tot i que a nosaltres no ens tocaria, doncs tenim a un membre de la Comissió de Festes de Sant Jaume dels Domenys, que és el Pau Batet. Molt bones, Pau, com estàs?
Hola, bona... Doncs bé, molt bé.
Bé, m'imagino que força complicada la situació ara mateix que tenim per davant.
Sí, bueno, tenim una festa major a tocar. De fet, comença avui els actes previs amb la gincama nocturna al Castellot. Ai, amb la gincana nocturna, perdó. I, bueno, és una mica una festa major feta amb pinces, agafada amb pinces, perquè fins l'últim dia, el dia abans que comencin els grans actes de la festa major, no sabrem què pot passar. Llavors, estem així una mica a l'expectativa.
Clar, m'imagino que els últims esdeveniments, com el que anunciava Pere Aragonès, d'aquest tancament a quarts d'una, us ha afectat de ple.
Sí, clar, quan va sortir la normativa, la nova normativa de tancar els espectacles culturals a quarts d'una, doncs afectat perquè els espectacles culturals nosaltres els teníem previstos per acabar més tard. De fet, hi havia espectacles que començaven a les 12. Llavors, hem hagut de reestructurar tots aquests espectacles i canviar els horaris. A més de que la normativa no només ha canviat amb el tema horaris, sinó també ha canviat en el fet de si es pot veure o si pot haver barra dintre d'espais públics. I com que a la festa major es fa en un espai públic, doncs també s'ha hagut de canviar tot això, és a dir, tots els espectacles es faran sense barra, no hi podrà haver cap tipus de consumició i tothom haurà d'estar amb mascareta en tot moment, per molt que hi hagués taules per consumir. Uh-huh. Llavors, les conseqüències d'aquestes noves restriccions que ens estan imposant.
Clar, m'imagino que fins al moment que es van repartir els fulls informatius per totes les cases del municipi, on detallàveu els actes que tindrien aquest aforament limitat i que caldria aquesta inscripció prèvia, semblava que podria ser, i a hores d'ara, a una setmana vista, encara pot haver-hi dubtes respecte a certes coses.
Sí, de fet, és això, tenim dubtes sobre tot. En realitat, vull dir, al final dubtem realment si l'espectacle de foc es pot realitzar a hores d'ara, Dubtem realment si la cercavila es pot realitzar, tot i que ja la fèiem com, ja la teníem plantejada com diferent els altres anys, amb la gent assentada, també dubtem de si es podrà realitzar o no. També han caigut els vermuts, els ser actes que realment doncs, la gent va prendre alguna cosa, no? Uh-huh. Llavors, doncs sí, estem a l'expectativa i, bueno, si avui som divendres, doncs comença divendres que ve i toquem de puntetes que puguem fer el mínim que tenim plantejat fins al moment.
Més complicat que l'any passat?
Molt més complicat que l'any passat. Diríem per què? Perquè l'any passat la normativa no va canviar en tot l'estiu. Llavors, ja des del inici vam tirar per fer espectacles amb la gent assentada, sense barra, i un espectacle per nit, i ni correfoc, ni carretellades, ni cercaviles, ni tot això. Clar, aquest any, la normativa, des de que hem començat a plantejar la festa major, que són 6 mesos abans, més o menys, fins ara, pot haver canviat mil i una vegades. Llavors, cada cop que canvia aquesta normativa, la comissió ha d'adaptar tots els actes o ha de refer la festa major. Què passa? Que l'últim dia que canviarà la normativa serà el divendres abans que comenci la festa major. Cosa que potser ens fa, ens impedeix per realitzar la festa major com la tenim entesa fins a dia d'avui, aquest divendres, llavors.
Quina bogeria per part de la comissió i quina responsabilitat també, perquè a la fi al cap heu d'estar molt atents del Procicat, de les normatives que va dient, de si canvien la normativa i també de cara als propis espectacles que teniu previstos.
Clar, de cara als propis espectacles, sí que amb ells al final desencert, no? Vull dir, bueno, desencert no, perquè al final l'última...
Paraula la té el Procicat.
La paraula exacta no la tenim nosaltres, no, la té el Procicat, però és una putada, dit així malament, per ells, però almenys els podrem reprogramar en un futur. Qui ho té malament és, per exemple, la gent que tenia pensat fer una barra per la festa major i guanyar uns diners, que això no hi serà, per molt que després reprogramis, aquesta barra no hi serà, perquè aquesta entitat potser ja no pot agafar la barra o... X motius no podrà fer. Les entitats que hi havien comprat la pirotècnia per aquesta festa major, que ara aquesta pirotècnia queda aparcada als armaris de, jo què sé, de les entitats dels Diables, de les Pantarrucs, també l'entitat dels Vallabastons, com que portava la barra, gots reutilitzables, tot això s'ha pagat. Més que els espectacles que estan contractats com a nivell d'ajuntament, que aquests cobraran sí o sí, perquè al final, com que estan firmats, un dia o altre hauran de venir, per molt que al final potser no puguin venir, un dia o altre acabaran venint.
Clar.
Qui jo crec que més perjudica aquests canvis són les entitats d'aquí el poble, que aquestes sí que tornen a estar un altre any perjudicades per la pandèmia i que al final la festa major, a part de ser un espectacle o un aparador per cara a la gent del poble, perquè també s'apunti per als següents anys, també és una font d'ingressos i aquesta font, doncs, per segon any consecutiu no la tenen, fet que els dificulta encara més l'economia d'aquestes entitats. I, bueno, així estem, intentant pensar en elles en tot moment i en totes les decisions que es prenen, però, clar, al final l'última decisió la té l'alcalde i per sobre l'alcalde hi va el Procicat, així que...
Déu-n'hi-do.
Que la comissió... Poc hi podem fer més.
Clar, Déu-n'hi-do, quin panorama. Si et sembla, fem un repàs d'aquestes activitats o aquests actes que teòricament han de tenir lloc la setmana vinent, et sembla?
Doncs els actes que tenim programats a dia d'avui, que queden a dia d'avui programats i que no han hagut de saltar el cartell, són el dijous, abans de festa major, abans del dia 25, vull dir, llavors és el dia 23, és la caminada nocturna al Castellot, que l'organitza el Cèntrex. El divendres ja comença el pregó pel Vall de Bastons i després el Quim Mas Ferrer. Dissabte sí que hi ha actes de dia, però que són oberts i sense control d'aforament, com podrien ser amb la volta ciclista. I a la tarda ja hi ha que ha hagut de saltar el vermut i tot això, sinó al vespre, nit, hi ha les versions. El La nit de foc, a dia d'avui, encara es manté, que és el dissabte, abans de les versions, tot i que ja es veurà com es manté i si es pot mantenir finalment. A dia d'avui jo desconec si es podrà acabar fent o no. Llavors, diumenge, que és el dia de Sant Jaume, mantenim com l'estructura del dia com tota la vida s'ha fet, és a dir, la missa, el vermut, que al final no és vermut, sinó que serà concert, de gralles. A la tarda hi ha la cercavila, que a dia d'avui també està pendent de veure si es pot fer, tot i que no és una cercavila normal, és una cercavila, com he dit abans, amb la gent assentada i amb control d'accés. I, per últim, el concert de nit amb l'orquestra La Monte Carlo. I el dilluns acabaria el dia amb l'espectacle infantil que ve a Reggae per Xics, que és un grup prou important en el panorama de musical pel que fa als infants. I al vespre, en teoria, tenim programat un espectacle de ball que, de moment, segueix endavant i que és sense control d'accés, però és sense reserva d'entrada, però sí que amb control d'accés, això. I de moment és una mica això, els actes més importants que han anat calant i sobretot els que s'ha de demanar entrada anticipada per entrar.
Déu-n'hi-do quin panorama teniu per davant. Tot i així, esperem que es pugui celebrar, que el Procicat doncs, no endureixi aquestes mesures de seguretat, que ja de per si la situació és complexa, amb molta incidència de molts casos diagnosticats i molt bona feina, malgrat doncs, ja veurem què podeu fer quan arribi el moment. Pau, només em resta donar-te les gràcies per haver-nos atès avui al Penedès en Xarxa amb totes les situacions que teniu per davant i res, que molt bona festa major. Esperem que es pugui celebrar tal com l'heu ideat fins al dia d'avui.
Moltes gràcies. Ja hi haurà notícies, no?, de veure què s'ha pogut fer. I gràcies a vosaltres per escoltar-nos.
Doncs una abraçada i bona festa major i bon estiu.
Igualment. Adéu.
Mig minut escàs i ens plantem a les 11. Notícies i seguim amb el cinema.
Penedès en Xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.